La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Repsol valora positivament l'informe de la qualitat de l'aire que ha fet juntament amb l'Institut Cerdà. L'empresa vol reduir les emissions del medi ambient i fer un pla d'usos que els permeti avançar tecnològicament sense malmetre l'estat de l'aire. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Repsol presenta el seu pla de sostenibilitat per al 2019, donant l'informe de tancament del pla de sostenibilitat sobre la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona el 2018. Enguany, segons l'empresa, han assolit el 100% de sostenibilitat a Tarragona i són iniciatives que volen millorar les operacions per reduir les emissions a favor del canvi climàtic i el medi ambient. A més, es vol avançar en les inversions tecnològiques i la innovació del sector de l'empresa. L'informe sobre la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona ha sigut positiu, dut a terme per l'Institut Cerdà. Es vol portar a terme un canvi substancial i això ho explicava el director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Francesc Font.
L'impacte en el medi ambient i en el canvi climàtic sí que acabarà més petit. En definitiva, també com podem ser cada vegada més tecnològicament avançats i en definitiva anar per la innovació de les nostres instal·lacions, de les nostres activitats i instal·lacions.
La cooperació es durà amb la URB i els resultats de l'estudi dut a terme per l'Institut Cerdà, a més de l'Eurocat, es volia donar informació i servei a la població sobre la qualitat de l'aire i la preocupació existent al Camp de Tarragona. Escoltem el director de l'àrea de Relacions, Impuls i Innovació del Territori de l'Institut Cerdà, Lluís Inglada.
En el temps, no es queda amb una foto del 2018, sinó que pretén consolidar-se en els llars dels propers anys, tal com deia, millorant les capacitats i, si cal, doncs, l'abast, recollint les reptes i les propostes que ens facin els agents del territori amb els que estem parlant i hem d'anar parlant els propers dies.
Per tant, amb aquesta iniciativa es busquen tres elements importants: una metodologia flexible i sostenible, tenir unes mesures i valors d'inhibicions de compostos orgànics volàtils i, finalment, la metodologia de l'instrument participatiu a totes les institucions del territori.
I encara queden 10 mesos per al novè Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, però l'organització ja ha començat a avançar novetats de la pròxima edició a Girona. Suprimiran les quatre columnes de la carpa per aconseguir visibilitat a 360 graus i oferiran més aforament. FM Girona, Sisu García.
Bona tarda. La Circus Arts Foundation ha presentat alguns dels espectacles i novetats que es podran veure a la novena edició del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or, tot i que encara queden 10 mesos per l'esdeveniment. Genís Matabosc és director de la Circus Arts Foundation.
Volíem fer aquesta presentació especialment aviat, doncs perquè creiem que no té gaire sentit que nosaltres des de ja arrenquem amb la màxima força possible la comercialització internacional del nou Circus World Market sense que se n'hagi fet una presentació formal.
I és que el Circus World Market, situat al Palau de Fires, preveu créixer en expositors i metres quadrats. Pel que fa a la programació, per ara ja tenen quatre atraccions confirmades, on hi destaca una de les companyies estatals a nivell mundial, el Gran Circ de Rússia, Rosgocirc, que arribarà a Girona amb fins a tres atraccions, un espectacle de malabars en grup, un d'equilibris en escales fixes i un de cintes aèries. La gran novetat de la novena edició del festival serà l'eliminació de les quatre columnes que suportaven la cúpula i que impedien des de certs angles una visibilitat total. Dos arcs gegants sostindran la vela des de l'exterior.
Hi havia un element de la carpa que ens xocava una mica o ens grinyolava i no ens acabava d'encaixar, i és que no tenia visibilitat total, i l'any vinent doncs, el festival estrenarà una carpa nova de trinca amb arcs exteriors. Això suposa doncs, per l'empresa proveïdora d'aquesta infraestructura una inversió molt important.
A més, en aquesta edició, que es durà a terme del 13 al 18 de febrer del 2020, el festival posarà a la venda 4.000 entrades més que l'any passat, triplicant així l'aforament respecte al primer Festival Internacional de Circ Elefant d'Or.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Quina metàfora el dia d'ahir. Un dia pensat i, de fet, posat al calendari per reivindicar el dret dels treballadors, per reivindicar ajustos laborals, perquè d'alguna manera es posi de manifest totes les millores que encara queden en el món laboral, que en són moltes, perquè s'arribi en aquesta situació de justícia social, de salaris dignes, de situacions equilibrades, no? Amb convenis, la recuperació de convenis que, bueno, fa molts anys que no s'apliquen o que es van canviar de manera temporal per l'arribada d'una crisi i que han quedat permanents i ningú, sobretot a l'empresari, no li interessa revisar-lo. Quina metàfora el dia de manifestació, de reivindicació, de drets socials, laborals, d'igualtat de gènere, d'igualtat d'oportunitats, de treball pels nostres joves, de treball digne pels nostres grans, tot just abans de la jubilació, de jubilacions dignes, i que de tota aquesta jornada el que quedi és el gol de Messi. És ben cert que el futbol acaba sent una miqueta la distracció de tota una població, però portat a l'extrem. Quin xitxarro, però, eh? Ara, un cop dit això, també us diré que seria bo que, més enllà d'aquest gol, i més enllà del partit, i més enllà de totes aquestes coses que avui és portada a tota la premsa, i que s'ho mereix, perquè va ser un bon partit, va ser un golaç, i va ser un moment de molta emoció i molta efervescència, al costat, ni que fos en petit, hi apareguessin també algunes de les qüestions que s'evidenciaven a les diferents concentracions i manifestacions que es van fer amb motiu del dia 1 de maig arreu del territori. És la metàfora del dia d'ahir, és el país que tenim i de vegades són les inquietuds que ens preocupen. Tots reivindiquem, tots volem, tots demanem, però a l'hora d'implicar-nos, la veritat és que certament ens costa a tots una mica. En tot cas, avui hem tornat a la feina, hem tornat a la normalitat, a intentar novament guanyar-nos les garrofes, guanyar-nos el sou, guanyar-nos el peix, i avui ho farem celebrant que és el Dia Internacional de la Tonyina. I pensàvem, com podem, d'alguna manera, a celebrar el Dia Internacional de la Tonyina. Com podem, d'alguna manera, doncs, homenatjar aquest peix? I ens hem anat al record de la publicitat, que sempre ens deixa a punts simpàtics.
Atún, tún, tún.
¿Se puede, doctor?
Adelante, adelante.
Mire, es que yo soy una tú cualquiera y me gustaría ser calvo.
¿Pero tú tienes estudios, Piltrafilla?
No.
¿Vas al gimnasio?
Pues no.
Pues tómate una de estas cuando baje la marea.
¿Qué?
Mejor tómate tres.
Atún claro calvo, solo selecciona.
Doncs aquesta és una mica el petit homenatge que fem avui al món de la tonyina. Si és que això que mengem se li pot dir tonyina, perquè tal com ens ha explicat aquí l'Antoni Curto moltes vegades, el que hi ha dins la llauna són túnits, que no vol dir que siguin tonyina. Benvinguts, us saludem en nom de tots els companys que fan possible aquest programa, que som en Sergi Mir, en David Valverde i en Joan Bosch, amb la Judit Castells, en Daniel Rodríguez i Ivan Fernández, la Cristina Cantal i la Isabel González. Fins les 7 amb tots vosaltres.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I arribats a aquest punt de la tarda, fem un cop d'ull a la previsió del temps, que ens arriba amb temperatures no tan càlides potser com la dels darrers dies, però sí amb més presència de sol i un mar que, en tot cas, serà en Francesc Figuerola qui ens en farà 5 cèntims. Francesc, molt bona tarda, benvingut.
Hola, què tal? Aquesta tarda i demà divendres tindrem un temps a la zona de la costa doncs dominat pels núvols. Avui núvols que deixaran algunes precipitacions a la meitat nord del litoral al llarg d'aquesta tarda, sobretot del Maresme cap al nord. Unes precipitacions que seran més aviat febles, però bé, acabaran arribant. Per tant, molts núvols a la meitat nord i una mica més trencats al sud, però núvols, en tot cas, a tot arreu. I en quant al vent i la mar, en conjunt, tranquil·la, tindrem un vent de mar cap a terra a tot el litoral i no aixecarà, com que bufarà fluix en cots moderats, no aixecarà més que marejol. Per tant, avui encara tranquil·litat. Demà sí que la situació canvia una mica cap a més núvols. Més núvols, novament, a la meitat nord del litoral, que durant la tarda vespre arribaran a la resta de la costa. Uns núvols que de matinada poden donar algunes precipitacions des del Maresme fins a l'Alt Empordà i a partir del migdia tarda aquests indrets continuarien amb possibilitat de ruixats i també arribarien els ruixats o fins i tot algun xàfec, perquè pot ser de certa intensitat i amb tempesta a la zona doncs, del litoral central. El litoral de Tarragona i Terres de l'Ebre ja quedaran una mica al marge, però els núvols també en tindran. I en quant al vent i al mar, de cara a demà tindrem un vent de component est al matí amb marejol, i al migdia persistirà entre sud i est, entre fluix moderat, i això farà que a la tarda sí que hi hagi àrees de maró. De fet, L'excepció serà al nord del Catacres, on tot el dia de demà divendres hi haurà tramuntana. Més reforçada al matí que no pas a la tarda, però aquesta tramuntana farà que al nord de Catacreus hi hagi maror tota la jornada, per tant, onades superiors a un mig metre. La temperatura mínima i la màxima demà tendiran a baixar. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Francesc. Fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
Acomiadem en Francesc Figuerola i donem la benvinguda a en Daniel Rodríguez, que ens explica que el Port de Tarragona ha anunciat aquest dijous la nova... ha inaugurat aquest dijous la nova zona de recepció de creueristes en ple moll de costa. Daniel.
Bona tarda, Josep Maria. Doncs sí, s'anomena Tarragona Cruise Port Welcome Center. Podíem posar una mica més llarg, que es posarà en marxa precisament dilluns vinent, coincidint amb l'arribada del primer creuer. S'han invertit 90.000 euros per adequar l'espai de 1.300 metres quadrats, que servirà com a espai de gestió per l'entrada i sortida dels 110.000 turistes que enguany entraran per mar a la ciutat en algun dels 65 vaixells que hi arribaran. Moltes xifres. El president del Port de Tarragona, en Josep Maria Cruzet, explica la importància que té la nova zona de recepció de creueristes per l'arribada de turistes a la ciutat.
En aquest projecte estratègic pel Port de Tarragona, que és el servei de creuers, pensant en el creuerista que puja al vaixell i que baixa, doncs hem entès que un espai nou de majors dimensions, de majors comoditats, molt més pràctic, doncs era una aposta interessant per tal de donar futur en el projecte. I aquest espai amb unes dimensions molt grans, amb una facilitat de moure's els creueristes i que a més tenen els serveis necessaris durant l'espera, doncs estem segurs que apuntalem, reforcem el projecte de creuers.
Entre els serveis que es prestaran en aquest nou Tarragona Cruise Port Welcome Center hi ha el de la validació de bitllets, control d'equipatges, informació turística i també zona d'aparcament tant per transport públic com per privat.
No pateixis, Daniel, que segur que algú farà l'acrònim, eh? Reduirà tot aquest Tarragona
sí.
Cruise, eh? Amb quatre lletres. Jo ho he fet aquí i no lliguen amb res, perquè és una T, una C, una P, una W i una C. Vull dir que ja m'explicaràs com ho fan. Però bé, en tot cas segur que algú ho fa.
Escolta'm,
i per cert, toc d'atenció de la UNESCO a Tarragona per l'estat dels monuments romans.
Sí, la UNESCO ha enviat una comissió d'experts a Tarragona per fer una primera inspecció sobre l'estat de conservació i la gestió dels monuments romans després d'haver rebut una denúncia ciutadana. És el primer cop que a la ciutat, que és Patrimoni Mundial de la Humanitat, es fa una inspecció d'aquest tipus. La visita s'ha fet després d'una denúncia per les polèmiques actuacions fetes al Teatre Romà i a les restes del circ de la plaça dels Sedassos. L'empresa que vetlla per l'estat dels monuments a l'estat, ICOMOS, ha reconegut recentment que a la ciutat hi ha aspectes millorables en l'àmbit de la conservació i la gestió. De fet, en les pròximes setmanes els experts faran una segona i podran estar presents també membres de l'Ajuntament de Tarragona i de la Generalitat. Després es realitzarà un informe definitiu amb totes les deficiències i com cal corregir-les.
I sembla que veiem la llum al final del túnel perquè el CatSalut ha donat vistiplau a la construcció del Cap Raval Nord a l'edifici annex al MACBA, tot i que tampoc s'ha posicionat sobre quina seria la ubicació més encertada. Isabel González.
No ens correspon dir quina és l'opció prioritària, això li correspon a l'Ajuntament. Amb aquestes paraules, de fet, el director del CatSalut, Adrià Comella, evitava posicionar-se o bé a favor o bé en contra d'alguna de les dues ubicacions possibles amb les quals s'estan treballant. Tot i això, durant la roda de premsa, el director ha explicat que l'edifici annex ofereix 500 metres quadrats més de construcció que si el nou CAP s'ubiqués a la Capella de la Misericòrdia, tot i que, per contra, aquesta ubicació també tindria altres contratemps, i és que presenta diverses dificultats de mobilitat i també d'accés. L'Ajuntament havia demanat al Departament de Salut que analitzés aquesta possibilitat i, doncs, en roda de premsa, com deien, l'han avalat amb aquest estudi tècnic que ja s'ha fet arribar també als grups municipals i en el qual s'especifica que l'edifici permetria que el CAP tingués quatre plantes i, per tant, cabrien 12 consultes més de les que cabrien si s'ubiqués a l'edifici de la Capella. Què passa, però, que la plataforma Raval Nord i la directora del CAP Raval Nord Ambdós s'han mostrat ja contraris a aquesta... No, no hi estan d'acord, s'han mostrat contraris a aquesta ubicació. De fet, per aquesta mateixa tarda i per mostrar el seu rebuig han convocat una manifestació que sortiria des de la capella fins a plaça Sant Jaume.
Doncs tarda de mobilitzacions. Ara us explicarem per què, perquè en tenim una en marxa. Salut, la que ens anuncia la Isabel. Educació, la que explicarem d'aquí una estona. Per tant, les coses es van belluant. Veurem finalment com acaba aquesta història.
Exacte, ho seguirem.
Gràcies, Isabel, que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
Ara veure, bona tarda. I, de fet, seguim encara amb clau sanitària, perquè l'Ajuntament del Vendrell ha reclamat a la Generalitat i també al Ministeri de Foment que analitzi com millorar l'accés dels vehicles a l'Hospital Comarcal del Vendrell. Ivan Fernández.
Tot i que l'hospital es troba a tocar de la carretera nacional 340, no hi ha cap accés directe. Ara els usuaris i ambulàncies han de sortir de la via principal a través d'una carretera secundària, on hi ha diverses rotondes. Un camí que, segons explica el personal d'ambulàncies, a més d'alentir els viatges, incorpora també uns girs que s'haurien d'evitar. La xarxa vendrellenca, que agrupa diferents associacions de veïns, ha plantejat aquesta petició i demanen a la Generalitat i al Ministeri de Foment que estudiï com podria fer-se un accés directe des de la Nacional 340. Tots els grups municipals han donat suport a aquesta reclamació, tot i que estan convençuts que es tracta d'una solució que trigaran a arribar. Tot i això, reclamen que es comenci amb l'estudi i ara esperen rebre també el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès i de la resta de municipis de la comarca per tenir encara més força.
I mentretant, l'alcalde de Riba-roja, contra tots, ara estudia carallar-se contra els 13 ajuntaments impulsors del contenció contra l'abocador. Judit Castell.
Així és, l'alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antoni Suárez, estudiarà querellar-se contra els 11 ajuntaments de la Ribera d'Ebre i els dos del Segrià i els responsables polítics que impulsen un contenciós administratiu contra la llicència d'obres del polèmic dipòsit de residus industrials que s'està construint al municipi. Suárez ha apel·lat al dret a decidir i a la sobirania davant la batalla judicial de 13 ajuntaments contra una llicència d'obres sobre la qual, diu, no tenen competència. Amb tot, l'alcalde ha volgut fer una crida a la calma i a la concòrdia i ha instat a evitar que es judicialitzi una llicència d'obres municipal exactament igual com reclamen els mateixos ajuntaments en la relació Catalunya-Espanya. Els defensors de l'abocador diuen que cal tenir en compte els veïns de Riba-roja i els llocs de treball que se creen, ja que volen riquesa i harmonia a la comarca. De moment, el proper 9 de maig, el president de la Generalitat, Quim Torra, preveu rebre l'alcalde de Riba-roja, fet que satisfà Suárez perquè, diu, podrà explicar la realitat del poble i oferir-li una visió diferent a la que s'està oferint des del Consell Comarcal. A més, explica, traslladarà la necessitat d'impulsar un pla de reindustrialització a la comarca i el problema de despoblament.
I, mentretant, Platja d'Aro serà el primer municipi de Catalunya a picturitzar per l'autisme. Cristina Cantal.
El projecte Picturitzo al meu municipi consisteix en col·locar imatges en forma de pictograma que puguin donar informació sobre establiments i serveis públics a les persones amb autisme, les quals en moltes ocasions no han desenvolupat el llenguatge verbal i s'expressen amb sistemes alternatius de comunicació, com poden ser les imatges. Es tracta d'una iniciativa promoguda per l'Associació d'Autisme i està finançada per la Caixa i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro amb l'objectiu d'adaptar l'entorn i contribuir en l'autonomia de les persones amb aquest trastorn. Des de l'associació volen anar més enllà de l'àmbit municipal i per aconseguir-ho col·laboraran també amb el sector privat a través de l'Associació d'Empresaris de Platja d'Aro. Aquest tipus d'iniciatives ja funcionen en algunes ciutats d'Estats Units, Anglaterra o València, però Castell-Platja d'Aro serà el primer municipi de Catalunya en aplicar-ho.
Doncs felicitem des d'aquí al municipi i, en tot cas, que serveixi d'exemple perquè d'altres també ho facin. Sens dubte és una pas endavant en adequar les nostres poblacions, les nostres ciutats, a les necessitats de tots els ciutadans, no només d'aquells que representen a la majoria. I en aquest sentit, la gent que pateix o la gent que té el trastorn autista, que és autista, doncs també té dret a poder-se bellugar amb l'autonomia, amb la màxima autonomia possible. Gràcies, Cristina, que vagi bé.
Fins ara.
A reveure.
Segueix la llum del far. Espècies autòctones.
I aquests programes d'animals i bèsties que fan alguns canals de televisió, de vegades els dona per ensenyar serps, no? Oh, les serps, l'anaconda, i la serp de cascabell i totes aquestes serps que, bueno, hi ha arreu del món. Nosaltres tenim les nostres serps, les serps autòctones, les d'aquí, que encara que sembli mentida, en tenim i unes quantes, i no petites ni molt menys, tenen una certa mida. En tot cas, avui volem parlar de serps i ho fem en el nostre espai d'espècies autòctones amb un bon convidat, Ivan Fernández.
I seguim endinsant-nos en el món dels rèptils i dels amfibis i ho fem, com cada setmana, de la mà de l'herpetòleg Daniel Fernández. Daniel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina espècie coneixem avui?
Avui coneixerem una de les serps més comunes de Catalunya. És una serp que podem veure que sí, a tot arreu. I és la serp blanca.
De fet, estic mirant fotografies i veig que es tracta d'una serp que s'identifica molt fàcilment. Per quin motiu?
Sí, es pot diferenciar bàsicament per el patró de coloració. Els adults tenen dos línies longitudinals a tota la part dorsal i els juvenils, la seva patró de coloració li dona el nom en castellà, que és la serp de la serpiente escalera. Per què? Perquè té les dues línies que tenen els adults i uns esglaons que les ajunten, no? Unes línies que ajunten aquestes dues línies que, quan passa l'etapa adulta, ho perd.
I per què es diu serp blanca, també? És a dir, jo ara m'imaginava una serp de color blanc.
És una serp, li diuen serp blanca, i a la l'altra li diuen serp verda pel color de la panxa. La panxa d'aquesta serp és de color blanc.
És a dir, no té res a veure amb anomalies pigmentàries
eh? No, és una coloració estàndard. Per això li diuen serp blanca.
On la podem trobar, aquesta serp?
Aquesta serp és una serp de zones més càlides, és una serp molt termòfila, li agrada molt prendre el sol i unes temperatures elevades. La podem trobar molt activa ara diguéssim, a partir del març, vale? Mitjans de març, ja estan actives. Jo aquest dissabte vaig agafar un exemplar, un mascle adult actiu, per la nit, que perquè és una de les espècies més nocturnes que tenim a Catalunya. Surt a agafar micromamífers, que és quan surten els rosegadors, els ratolins, es mouen molt per la nit, i aquesta espècie ha evolucionat d'aquesta manera per poder tenir més accés a aquests rosegadors.
Daniel, em comentes que has agafat una serp d'aquestes característiques, una serp blanca aquest mateix cap de setmana. És una serp molt agressiva, la serp blanca. Com t'ho fas?
La serp blanca, bueno, al final acabes desenvolupant, no?, una tècnica en què no, la gent no sap com ho fan, i jo ho faig de manera natural, i és agafar-les d'una manera que és sense pressionar-les ni res. I normalment no mosseguen, però moltes vegades sí, perquè és una serp agressiva. Tampoc té altra manera, no, de defensar-se, si no és amb la boca. El que sí que m'agradaria dir, que tant la serp blanca com les altres espècies de serps de Catalunya són espècies protegides, vale? I per la manipulació, com la que fem nosaltres, per estrofics o de seguiment d'amfibis i rèptils, fa falta un permís d'autorització del Servei de Fauna de la Generalitat, i si estem treballant a Parc Natural necessitem permís de la Generalitat i permís del Parc Natural.
En tot cas, si no la toquem no ens hem de preocupar, eh?
Si no la toquem, ni ens mossegarà ni haurem de demanar permís, o sigui que serà genial.
Escolta, parlem de com canvien la pell aquests animals. En el cas de la serp blanca, quan es produeix això?
La serp blanca, normalment, els colúbrids, podem dir, quan s'alimenten, fan una... Bueno, s'alimenten i creixen, els rèptils per créixer han de mudar la pell. Però ho fan d'una manera molt espectacular. Vale? Nosaltres canviem la pell 3 cops a l'any, però no ens donem compte perquè anem perdent trossets de pell mica en mica, no? Però els rèptils la canvien de cop, vale? I les serps ho fan d'una manera espectacular. I és, podem veure moltes vegades, quan veiem una serp amb els ulls de color blanc, és perquè elles el que fan és, he crescut, la pell se m'ha quedat petita, s'agrego una substància, un líquid, entre la pell nova i la pell vella, que el que fa és separar, i mantela els ulls perquè les escames tenen unes escames a sobre els ulls per protegir-los perquè no tenen parpelles. Per això es veuen els ulls blancs, moltes vegades poden trobar una serp amb els ulls blancs. Després reabsorbeixo aquest líquid, la pell antiga m'ha quedat separada de la nova, em rasco i la va sortint com un mitjó, li donen la volta. Vale? Moltes vegades, quan ens arriben, ens diuen: hem trobat una muda de serp blanca de 2 metres. Ojo, la serp no feia 2 metres. Però al canviar aquesta pell es pot estirar fins a un 30% més. I moltes vegades estem veient unes mudes molt llargues, però l'exemplar era un 30% més curtet que la muda que tenim.
En tot cas, Daniel, ens quedem sense temps, però m'agradaria també conèixer, com coneixem sempre amb la resta d'espècies, en especial amb la resta de serps, si es tracta d'una serp en perill. No sé quina és la seva relació amb els humans.
Bueno, és una serp molt abundant, ¿vale? Perquè és una serp que es distribueix a tots els hàbitats, s'ha adaptat a menjar els ratolins dels camps de blat i tot això, però tenen un problema molt greu, i és el que tenen totes les serps, és l'aversió humana, no? L'aversió, no? Les maten quan les troben, els atropellaments, i sobretot pues, enverinar, no? Quan enverinem animals al camp, com pot ser rates o ratolins, perquè no es mengin pues, els cultius de blat o de qualsevol, pues, a l'enverinar aquests ratolins i la serp al menjar-se aquest ratolí, acaben enverinades.
Doncs, Daniel, ara sí que sí, hem d'anar acabant, però moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos la realitat de la serp blanca i fins la propera. Seguim coneixent noves espècies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Doncs moltíssimes gràcies també a Daniel, a l'Ivan, i bueno, hem conegut una miqueta més les serps que tenim al nostre voltant. Us haig de ser sincer, a mi no em fan cap mena de gràcia, alguna vegada me n'he trobat alguna, i la veritat és que és d'aquells que més ajudem. Però en tot cas, les hem de cuidar, formen part de la nostra vegetació i de la nostra fauna autòctona, i per tant cal tenir cura d'elles. Arribem a 2:15.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a l'Escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i MacAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's l'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Aia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Segons com el temps val molt. Segons com viure és pesat. Val molt més un moment amb tu que tota una eternitat. L'amor que sento per tu i el pogués convertir en llum no es faria mai més de nit i el sol es fondria en fum. Per favor et pregaré que no m'abandonis mai, sense tu sóc com...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Deia que avui era dia de mobilitzacions, parlàvem de la que hi haurà d'aquí una estona amb el cap del Raval, i un altre pal de paller del país també està mobilitzat, el món de l'ensenyament, que s'ha tancat el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en concret la mesa sectorial del Departament Docent No Universitari. S'ha decidit tancar el departament per reclamar les millores de cara al curs vinent. De fet, aquests dies s'estan acabant de negociar per implementar totes aquelles millores que s'han de fer efectives a partir del setembre, de cara al curs 2019-2020, i sembla que no s'avança pel camí que els mestres voldrien. Reclamen, entre d'altres coses, el restabliment irrenunciable de l'horari lectiu anterior a les retallades per tot el personal, la reducció de les ràtios i garantir cap tancament de grup a l'ensenyament públic i l'inici d'un veritable procés negociador per revertir la totalitat de les retallades. En la tancada hi ha representants de tots els sindicats de l'ensenyament públic del país. Nosaltres saludem el portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC Estès, en Ramon Font. Ramon, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tancada d'hores, indefinida, quina és la previsió i què és el que heu decidit?
Bé, nosaltres estarem aquí fins demà esperant una proposta per part del departament, que fins ara s'ha presentat sense cap proposta de millora per al curs vinent, i evidentment, si no hi ha una proposta, doncs demà al matí anirem a registrar la convocatòria de vaga del 16 de maig. Demà és l'últim dia per fer el registre.
Per tant, pendents de que el departament mogui peça, sou optimistes o veient com anan les coses és donar-los un temps de marge però no hi ha massa voluntat?
És donar-los un temps de marge, lògicament, però la nostra voluntat, evidentment, és que les coses millorin i no pas fer vaga per fer vaga. Nosaltres els volem deixar clar. De fet, hem fet una petició perquè el govern faci un decret llei que habiliti la dotació pressupostària adequada per revertir les retallades com estem demanant, no? I això farem reunions amb els grups parlamentaris el dia 7 de maig. De fet, tenim fins i tot una reunió amb el president Torra el mes de maig, i una de les mesures, aquesta reunió és de tota la comunitat educativa, i una de les mesures que demanarà la comunitat educativa serà aquesta de l'hora lectiva, per exemple, de 46 milions d'euros, que és el que es necessitaria pel curs 19-20.
No estem parlant de grans avenços, senzillament estem parlant de tornar a la situació que hi havia l'any 2006, 2007, 2008, no?
Correcte, de fet, per estar a la mateixa capacitat de servei que estàvem el 2010, doncs caldria 7.000 dotacions de professorat més. Amb l'actual matrícula d'alumnat que ha tingut un increment significatiu.
El departament què us diu?
El departament ens diu que no hi ha pressupostos, però bé, portem 6 anys de creixement econòmic, han prorrogat 3 pressupostos i altres mesures com el decret llei. Amb això s'han contractat, per exemple, la millora que hi va haver amb els metges, no?, que es va negociar al novembre, doncs es va fer així. S'han contactat 650 Mossos d'Esquadra, 250 bombers, s'han posat temes com les pagues dobles, hi ha mesures que no són només els pressupostos per fer millores a l'educació. Nosaltres entenem que s'hauria de posar els diners per una cosa tan important com és l'educació.
Restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal, és a dir, a les famoses 20 hores actives, no?
Sí, de fet serien 18 a secundària i 23 a primària.
I garantir que no hi hagi més desaparició de grups, que és cert que no s'entén. Es posen més professors, però en canvi es tanquen grups.
Correcte. Hi ha hagut un tancament de grups, sobretot a l'escola pública. De fet, l'any passat es van tancar 54 grups d'escola pública i, en canvi, es van obrir 26 grups de concertada. Això també s'ha de dir, que durant tots aquests anys de retallades l'escola concertada ha vist incrementat el pressupost respecte al 2010. I nosaltres encara no hem vist com es recuperava.
Per tant, aquesta és la situació. Quan sou aquí dintre, Ramon?
Doncs la quinzena de persones que estàvem a la mesa negociant. Tenim companys que donen suport a l'altre costat de la porta, diguéssim, però les persones que passarem la nit aquí som una quinzena.
Veníeu preparats o us habilitareu com pugueu?
Doncs la veritat que no. Hem demanat un tracte humanitari de que s'entri menjar i sacs de dormir i això, i en principi no hi ha problema amb aquest tema. Fos que altres administracions que no ens havien tancat i que havien posat problemes seriosos, que diguéssim que s'allunyaven fins i tot del dret humanitari. Esperem que avui no passi això.
Cal dir que aquesta ha estat una reacció a la taula negociadora que heu tingut aquest matí i que no ha anat pel camí que us esperàveu, ni molt menys, eh?
No, això no, eh? O sigui, el tarannà, les formes són bones, però ja n'estem una mica dits d'això. Vull dir que els discursos m'agraden fins i tot a mi, del conseller, però després, quan s'ha de concretar, no hi ha manera.
És a dir, que hasta tu li compres el discurs. El que passa que una cosa és el discurs, una altra cosa són les paraules i altra cosa són els fets, no? I moltes vegades
correcte,
no van lligats.
Correcte.
Doncs aquesta és la situació que s'està vivint a hores d'ara al Departament d'Ensenyament. Cal dir que estaran tancats tota la nit fins demà, i si demà no hi ha reacció, no hi ha cap pas endavant per part del Departament, es registrarà la petició de vaga del dia 16 de maig. Per tant, atenció, assegura i s'alvira una vaga el 16 de maig per tornar a la situació de l'any 2010. Tampoc no estem demanant cap altra cosa de l'altre món. Doncs, Ramon, si podem ajudar amb alguna cosa, ens ho fa saber, ja ho saps, compta amb nosaltres.
Doncs moltes gràcies, ens ajudeu molt fent la difusió, perquè crec que és una cosa que no interessa només al professorat, que també, sinó que interessa a tota la societat.
I tant que sí. Gràcies, Ramon Font. Fins la propera. A reveure. Bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Fins després.
Gràcies. Adéu.
Adéu. Doncs la quinzena de persones tancades al Departament d'Ensenyament, amb en Ramon Font també una d'aquesta quinzena de persones, esperant que els hi entrin, doncs això, a sacs de dormir i aliments per passar aquesta nit tancats al Departament d'Ensenyament de la Generalitat, i si demà no hi ha una contraproposta, convocatòria oficial de vaga pel dia 16 de maig. I uns altres que avui fa una setmana són els de la vela catalana, de vaga, tot just ara a aquesta hora, al pla de la Catedral de Barcelona. Una setmana després s'han reunit amb el conseller Damià Calvet. Volem saber com ha anat aquesta reunió i quines són les propostes que la Generalitat pensa impulsar per salvar els clubs de platja del nostre país. Per això saludem el president Xavier Torres. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I aquest matí ha estat un matí important, un matí de reunions, en aquest cas, amb la Generalitat de Catalunya, amb el conseller Calvet.
Correcte, hem estat aquest matí reunits amb ell una força estona, la veritat.
Com ha anat la reunió, president?
Bueno, jo crec que la reunió és important. És important perquè el propi conseller tingui un cert interès en la situació dels clubs de platja de Catalunya i de la problemàtica que existeix, que ja n'era coneixedor, i voler-ho tractar personalment amb tot el seu equip i poder repassar un a un la situació de cada club, jo crec que demostra l'interès i que demostra que podrem fer avenços, crec que importants.
N'era coneixedor el conseller de la situació?
Evidentment, ja feia temps que ho coneixia, ja de fa anys, inclús jo amb diferents trobades, amb actes i reuniments que ens hem pogut coincidir, jo li he transmès la preocupació, però entenc que fruit de darrerament el fet és molt mediàtic i s'està veient a tots els mitjans de comunicació, ha despertat també l'interès del conseller. Volem dir que, home, des de la Generalitat s'ha fet feina, s'ha identificat totes les instal·lacions, es té un bon inventari, es veu les possibilitats de cada una, i, evidentment, segons ens ha indicat, el dia 15 d'abril, si no recordo malament, va enviar carta a la ministra per tal de demanar, bueno, hora i buscar solucions en aquest problema en el qual ens trobem a data d'avui.
Per tant, la Generalitat, diguéssim, abans de la reunió d'avui, ja s'havia d'alguna manera implicat en el Defensem la Vela, d'alguna manera, intentant salvar els clubs de platja. La reunió sembla que s'ha posat damunt de la taula poder presentar al·legacions i demanar ampliacions, no?
Correcte. És a dir, la pròpia Generalitat ja ha presentat al·legacions al reglament, igual que han fet la Secretaria de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, igual que ha fet la pròpia Federació i molts ENS, reclamant justament això, no? La modificació del reglament, l'ampliació a 700 metres quadrats, el manteniment de les instal·lacions preexistents, perquè no ens enganyem, el problema que tenim aquí és aquelles instal·lacions d'accés al mar, el poliesportiu del mar, l'accés al mar, que fa anys, però molts anys que existeixen, i que estan en risc de desaparèixer, i per tant aquesta és una situació actual, però hem de pensar en la situació de futur, que més endavant pot ser que en vinguin d'altres amb altres problemàtiques i torni a passar el mateix. Per tant, el que s'ha de fer és modificar aquest reglament del 2014.
Hi ha unes qüestions en aquest cas concretes. Es parla d'ampliar de 300 a 700 metres quadrats la superfície que puguin ocupar aquests clubs.
Correcte. La Generalitat ha analitzat la situació actual de tots els clubs, la casuística particular de cada un, i considerem que amb una superfície d'uns 700 metres podria ser suficient per resoldre els clubs que hi ha actualment i per resoldre els futurs clubs, o almenys que els futurs clubs fossin viables econòmicament en cas de crear-se'n de nous. Perquè, clar, amb el reglament a la mà i 300 metres, poques entitats podran néixer per tenir l'accés al mar garantit.
Clar, és a dir, no només és que desapareguin les que hi ha, sinó que difícilment en podrem obrir de noves, senzillament per una qüestió d'explotació, no sortirà a compte.
És evident. Parlem de 300 metres quadrats per poder allotjar pues, uns vestuaris, un local social, una zona de manteniment. És insuficient, totalment insuficient. Evidentment que les embarcacions poden estar fora, en una zona de varada, delimitada, sense cap mena de problema, però el que hem de tenir clar és de que, bueno, jo poso el mateix exemple, quan els nostres fills van a un club esportiu a jugar a bàsquet, el mes de febrer entenc que no es canvien al mig del carrer. Tenen les instal·lacions adequades per poder-se dutxar, per poder-se canviar, doncs exactament el mateix. Els esportistes, la gent, els nens que volen fer una activitat esportiva al costat del mar, doncs han de tenir les instal·lacions al costat del mar, que és on està, no tindrem les embarcacions a dalt dels turons.
Per tant, serien 300 metres per, diguéssim, per explotació, per tenir embarcacions, i uns 400 més per superfícies de club social, per entendre'ns.
Bueno, bé, això no s'han referit.
No s'han referit, 300
val. 300 metres al marge de la vara exterior. És a dir, actualment el reglament parla de 300 i la Generalitat, l'al·legació que ha presentat és demanar 700. És a dir, que hi hagin 700 edificats, podríem dir. En definitiva. És a dir, ampliar aquests metres quadrats per poder-hi allotjar pues, bueno, totes aquestes instal·lacions que han d'estar pues, en abric, no han d'estar al mig de l'intempèrie.
A més, s'han preocupat dels clubs històrics, encara que no hagin de renovar la concessió immediatament, sinó que estiguin encara en funcionament, però sí que hi ha hagut una preocupació per mirar de que no es trobin en aquest exocac, no?
Exacte. El que hem de tenir clar és que actualment el reglament, la llei i el reglament que la desenvolupa afecta actualment a 11 clubs, un dels quals, com és el cas de Conàtic Obrer, que n'hem parlat moltes vegades, ja tancant les seves instal·lacions, afecta a 11 clubs, cadascú amb la seva casuística molt particular, però clar, de clubs de platja la federació en té molts. Per tant, el que hem de vetllar és que les coses tinguin un sentit comú, el reglament s'adapti a les situacions actuals o les que hi ha des de fa 30 anys i a partir d'aquí pues, començar a treballar en com ha de ser una instal·lació d'accés al mar amb totes les característiques. Faltaria veure per què es van posar aquests 300 metres quadrats i en quin sentit, o sigui, perquè al final, en definitiva, el que es pretén és que hi hagi instal·lacions que estiguin correctes, que compleixin les normatives que han de complir, però que puguin ser viables, si no és que estem ofegant l'activitat de les activitats nàutiques, en definitiva, perquè no només parlem de vela. Penseu que totes aquestes instal·lacions, a part de vela, fan altres activitats.
Clar.
Socials, amb nens, amb la gent del poble, amb altres activitats esportives, com pot ser submarinisme, pesca, rem, hi ha moltes activitats que es fan en aquestes instal·lacions, i per tant el que estem fent és coartant l'accés de la societat al mar.
I hi havia una altra qüestió que m'ha cridat l'atenció. Diu, diu, si les al·legacions no són ateses, diu, la Generalitat no descarta assumir la gestió de les concessions d'aquestes instal·lacions.
Bueno, clar, la Generalitat i de govern, estem parlant ja no només d'un fet tècnic, sinó a nivell de govern, la Generalitat es compromet i considera que aquestes instal·lacions s'han de defensar. I ho ha posat de manifest el conseller, inclús a la roda de premsa que després s'ha tingut, i ho ha dit molt clar. La Generalitat vol que aquestes instal·lacions es mantinguin. Evidentment, la casuística de cada una és especial i segurament algunes o altres hauran de fer certes modificacions. Però en l'essència, aquestes instal·lacions s'han de mantenir. S'entén que aquestes instal·lacions s'han de mantenir d'acord amb la llei i la Generalitat treballarà amb el Ministeri de Transició de Madrid per cal de que puguin complir-se. A partir d'aquí, més enllà ja no puc dir-te res més.
Correcte. Clar, a mi em cridava l'atenció perquè penso, home, si se'n poden assumir la gestió i a partir d'aquí salvar els clubs, per què no es feia ara, no? És a dir, per què no s'avança aquesta mesura?
Bueno, suposo que la Generalitat té molts fronts oberts, no? I aleshores, bueno, pues, cada un es va matant o es va resolent conforme tens més pressió. És cert que la mobilització que la federació ha fet amb tots els clubs i amb tot el col·lectiu i amb la societat, que molta gent al final ens acaba contactant dient que no ho entenen, com pot ser que s'estiguin fent aquestes barbàries, perquè clar, el que xoca més és que un local de restauració pugui renovar la concessió amb els mateixos metres quadrats i en canvi un club esportiu social, ja no sóc esportiu, social, bueno, no ho pugui fer. Doncs clar, són aquelles qüestions que a vegades no acabes d'entendre. Suposo que en el seu moment, quan es va adaptar el reglament, hi havia pues, uns certs interessos, unes certes pressions, es va tirar cap a un costat, cap a l'altre no, i la situació en la que ens trobem és aquesta. Ara, recentment, l'Estat ha promogut i ho ha fet el plantejament de la modificació d'aquest reglament, perquè hi havia un apartat que n'estaven com modificar. Això va donar la porta a que tothom pogués presentar al·legacions i, evidentment, pues, ho ha fet la pròpia Generalitat, la pròpia Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, la Federació, la Federació Espanyola, diferents clubs. És a dir, nosaltres ens costa que han sigut 1.200 al·legacions les que han rebut i, per tant, les hauran d'atendre. També les poden arxivar, també és així. Però entenc que si hi ha la pressió per part de tothom, inclús des de la federació, ja s'ha demanat amb la ministra, s'està treballant amb el tema i el que passa és que fa, amb unes eleccions i amb un govern tan nou com tenim, doncs això no serà ràpid. Però almenys que de moment no se segueix obrint expedients, no es vegin obligats els clubs a tancar perquè l'expedient està obert, i almenys pogués esperar a que, bueno, la mateixa ministra o la nova ministra pugui encapçalar aquesta problemàtica i la pugui resoldre, que crec que té fàcil solució, és evident.
El fet d'ampliar de 300 a 700, és a dir, aquests 400 metres quadrats, i ara ja és una pregunta més tècnica, és suficient? És a dir, els clubs amb aquesta ampliació, amb aquest més que doblar la superfície, se'n poden sortir?
Jo considero que un club de nova creació amb 700 metres quadrats podrien sortir-se'n. Amb 300 és evidentment que no. Amb 700 ja són unes superfícies amb la qual considerem que podria ser suficient. El que sí que s'ha de tenir molt clar és que si els 11 clubs afectats actualment han adaptat els 700, tornem a tenir el mateix problema. O sigui, al final, una instal·lació que fa 30, 40, 50 anys o més de 50 anys que està convivint amb la societat, doncs, home, que hagin d'adaptar certes instal·lacions, sí, però que hagin de reduir-se els 700 serà difícil. O sigui, això és complicat. Però, bueno, amb aquesta línia es treballarà, el compromís de la Generalitat hi és ferm, ja hi era, perquè tècnicament hi era molt. El que passa, bueno, quan un tema es fa, té el ressò que té, perquè n'ha tingut molt, és d'entendre que el conseller, al final, s'ho hagi agafat, també hagi agafat la bandera per poder defensar aquesta situació, i el que hem interpretat és que tenen ganes de resoldre'l, que quedi resolt i al final puguem continuar fent l'activitat.
President Xavier, li agraeixo molt que ens ho hagi explicat, que ens ho hagi valorat. Veig que surt content i optimista, com a mínim.
Bueno, jo crec que la vida s'ha de ser positiu. Si no som positius, no avançaríem. Hem de seguir pedalant, si no ens caurem de la bicicleta. Per tant, hem de continuar. Hem de continuar pedalant, fent el que hem estat fent, explicant-ho arreu, a tot arreu, buscant les solucions tècniques possibles i mirar de trobar solucions. Els problemes es poden solucionar. Sempre s'ha de tenir la voluntat. Crec que des de la Generalitat i el Departament la voluntat hi és, i és ferma, i ho sabem des del primer dia. Des de la Secretaria General de l'Esport hi és. Ara falta que des del Ministeri de Transició Ecològica també hi vulgui ser. I jo sempre ho dic, l'administració està al servei del ciutadà i de la societat, i hem de treballar perquè hi estiguin. Aleshores, possiblement es va redactar un reglament amb una casuística que no estava contemplada. Escolta'm, jo crec que les coses se solucionen parlant, i si s'ha de modificar, doncs són els tràmits per modificar. Serà més ràpid o serà més lent, però modificable, tot és modificable, i no cal esperar a que tanquin més clubs.
Xavier, moltíssimes gràcies, president. Que vagi bé.
A vosaltres.
Fins després.
El destacat de la jornada.
Bé, acabem amb una notícia positiva. Acabem amb una bona notícia d'aquelles que ens agrada, que ens fa gràcia. Parlem del virament de balenes. Ivan Fernández, aquest dia dimarts, dimecres, aquí al Garraf, no?
Aquesta mateixa setmana, perquè, com ja sabeu, aquí al Garraf ha començat la temporada per albirar cetacis, i com dèiem, aquest mateix dimarts l'associació cetàcia doncs, s'ha trobat sorprenentment amb 5 catxalots. Dic sorprenentment perquè, com sabem, el catxalot és una espècie en perill d'extinció aquí al mar Mediterrani. En parlem d'aquest albirament amb la Laura Almarche, que és membre de l'associació cetàcia.
Laura, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem en època, però, de que es belluguin, de que passin per davant de la nostra costa, no?
Bé, estem a època de que passin al rorqual comú, que és la segona balena més gran del món. Però el catxalot està per tota la Mediterrània, habitualment. El que passa és que aquí, a la zona del Garraf, és infreqüent de veure'l. No és que estiguin passant, de fet, però sí que és bastant infreqüent. Encara que en el darrer any i mig ja hem fet 4 albiraments de catxalot.
De fet, com deies, Laura, és habitual que en aquesta època de l'any doncs veiem rorqual comú perquè ve a la costa del Garraf a alimentar-se, ja n'hem parlat algun cop. En el cas del catxalot també ve a alimentar-se o per quin motiu s'apropa a la costa del Garraf?
Molt possiblement la majoria d'animals es movem per alimentació, per reproducció, molt possiblement és per alimentació. Però sí que estem veient, l'últim any i mig, que estem veient catxalot per aquí, és a dir, normalment estan per tota la Mediterrània, sobretot al mar Balear, al mar de Ligúria i a l'estret de Gibraltar. Es veuen molt catxalot habitualment. Aquesta zona no és una zona tan freqüent, però sí que fa un any i mig que estem veient amb més freqüent. I suposem, la hipòtesi és que venen a alimentar-se, però tampoc ho podem assegurar.
Clar, aquesta és la pregunta que et volia fer, perquè moltes vegades ho lliguem a les bones notícies i després veniu als científics, als experts, i ens dieu, no és cap bona notícia. Veure'ls per aquí és bona notícia o no?
Sí, és molt bona notícia.
És molt bona notícia.
Un animal que calculem que ja queden molt pocs catxalots. En total, en tot el món, sí que poden quedar uns centenars de milers, no? Però a la Mediterrània es calcula uns 400 catxalots a la zona occidental de la Mediterrània. I, per tant, és molt bona notícia de veure 5 catxalots en un dia, no? És molt bona notícia.
Vosaltres, Laura, ja fa un temps, fa uns anys que feu aquest tipus d'albiraments. No sé si feia temps que no us trobàveu amb aquest tipus d'albiraments amb 5 catxalots en un dia, o sí que és habitual que cada any es vagin veient?
No és habitual. Ja nosaltres vam començar a veure catxalot fa un any i mig, però no havíem vist mai, no havíem reportat mai des del 2013 que estem sortint, no havíem reportat mai cap albirament de catxalot. En canvi, rorqual comú aquest any estem veient molt poc, però mira, catxalot estem veient
força, se'n vagin bastant, a part la casuística que tenim normalment.
El catxalot va per comunitats, és a dir, van un grup junts, o com per exemple passa amb les orques, o van sols, com per exemple passa amb els roncuals?
Generalment van en grups o reproductors o grups de mascles. Sí, acostumen a anar per unitats reproductores o de mascles solters, no? Llavors sí que és normal que veiem si veiem dos o tres a dalt, a baix estan menjant, per exemple. S'enfonsen fins a 1.000 metres, 1.000 i pico de metres de fondària per alimentar-se, els cefalòpodes, que és del que s'alimenten amb més freqüència.
I escolta'm, què ha passat? Ara els hem vist, molt bé. Heu fet algun tipus de... Els heu sondat o heu fet algun tipus de senyalització, marca o no? Un cop trobats, doncs ells segueixen fent el seu camí i nosaltres aquí ho celebrem.
No, nosaltres marcar-los no els marquem, però sí que fem fotografies de la seva aleta caudal, de l'aleta que tenen darrere. I això ens serveix per identificar-los. Llavors hem d'esperar a que aquestes fotografies que es van fer doncs, es passin per uns programes i veure si aquestes fotografies correspon a algun individu, als que vam veure fa uns mesos, o són diferents grups, diferents individus.
Aquesta és la feina que us toca fer ara i de la qual espero tenir-ne alguna notícia ben aviat.
Sí.
Tant de bo siguin dels que, bueno, que estiguin vivint amb nosaltres, no? Seria, penso, una sort.
Sí, seria molt maco. Els realviraments sempre ens agraden molt, perquè veiem que tornen a passar per aquí, que estan per aquí, no? Que estan o bé residents, o bé que la seva zona de pas comença a estar passar pel Garraf, no?
Laura, bona feina, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Estarem atents a qualsevol novetat i aviam si en veiem més. Fins la propera.
Moltes gràcies.
A reveure. Mira,
adéu.
Així arribem gairebé a les 5 en punt de la tarda. Després seguim.
Sigues del tot fidel a les petites coses. No t'has donat volar sobre el callat abisme. Pel fràgil pont suspès del cànum i la saja. L'incert boirós camí d'aquesta a l'altra vora. Caduques flors al prat, un raig de sol efímer. Són ara talismans que tu transfiguren. Les portes del ponent de bat a bat se t'obren. Per elles riu amunt cap a les deus penetres. Indescifrables són els signes que il·luminen el cant humil, però sovint els interpreta. El cant humil, però sovint els interpreta.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.